Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia, amics de la veu de Navàs. És diumenge i en aquesta hora ens toca parlar de ciència, de tecnologia, de medi ambient, en el programa que ja fa temps que denominem Ciència a l'abast de tothom. Avui ens hem decidit per un tema espinós, però que torna, diguem, a trobar-se sobre la taula tant de tècnics com de polítics com de científics i que a tots nosaltres també ens afecta. Estem parlant, o volem parlar, de l'energia, la manca d'energia, i sobre aquesta ens preguntem si tornen les nuclears. Veus prou autoritzades presenten aquests dies, o fa un temps, articles a diaris, comentaris a ràdio i televisió que tots haureu sentit, sobre la conveniència de tornar a obrir el debat sobre l'energia nuclear. I això per què? Doncs perquè els temes dels recursos naturals, i entre ells els de disposar de més energia, i a la vegada d'una energia abundant, barata i respectuosa amb el medi ambient, no està ni molt menys resolt. Els combustibles fòssils, el gasoil, el petroli, el gas natural, el carbó, tenen data de caducitat. No duraran sempre. Les energies alternatives, els salts d'aigua, la biomassa, la geotèrmica, la solar, l'eòlica, tots sabem que avancen, però avancen d'una manera molt a poc, molt lenta. Davant d'aquesta tessitura, no podem, diguem, prescindir de les nuclears d'immediat, que era la previsió que es va fer fa uns anys. Per colmar-ho, se'ns ha presentat un altre gruixut problema, i és el de l'escalfament del planeta. El canvi climàtic, que es deu, doncs, bàsicament, a cremar combustibles fòssils, que emeten molt diòxid de carboni, i que els seus efectes, doncs, semblen evidents. Canvi del clima, inundacions, sequeres, degel als pols, desertització, catàstrofes naturals que hem vist arreu, i per tant, davant de tots aquests problemes, jo crec que val la pregunta, doncs, que ens podem fer avui i que intentarem anar contestant al llarg d'aquest programa, de si tornen o si han de tornar les nuclears. El tema de l'energia és espinós. La demanda mundial no para d'augmentar. Actualment, una tercera part encara del planeta, 2.000 milions de persones, no tenen electricitat. Es preveu, segons el Consell Mundial de l'Energia, però autoritzat, que en els propers anys, els 50 propers anys, l'energia augmentarà, pot arribar a augmentar fins un 250%. Per tant, necessitarem noves fonts d'energia. Les que hi ha no abasten per tot això. Actualment, tota l'energia del planeta que es gasta, el 87%, tot o no, el 87% es genera a partir de combustibles fòssils, d'aquests combustibles que tenen data de caducitat. A tot el planeta és el 87%. Aquí a Europa, l'energia ve repartida una miqueta d'aquesta manera. Més del 40% és a base de petroli, per tant, les centrals funcionen a base de petroli, un 22% amb gas natural, un 16% amb carbó i un 15% són centrals de tipus nuclear. Només les energies renovables, aquestes que realment no s'exhauriran, eòlica, solar i tal, representen només un 6% aquí a Catalunya. Perdó, a Europa. A casa nostra, a Catalunya, encara el problema és una mica més greu. Depenem molt de l'energia exterior. No tenim energia aquí. La nuclear suposa, aquí a Catalunya, el 68% de tots els gigawatts que gastem al cap de l'any, el 68% és d'origen nuclear a Catalunya. Per tant, és una dependència total. La hidràulica, els salts d'aigua, déu-n'hi-do, representa un 15%, i després cicles combinats, gas natural i fuel i carbó, doncs l'altra proporció. Però com es veu, tenim una gran dependència de la nuclear. És més cara la nuclear? Doncs no. La producció de l'energia nuclear és de les més barates. Una altra cosa és que després el tractament dels residus, i si es compten tota la problemàtica d'alguna catàstrofe que s'ha presentat, els preus segur que es disparen. Però en si, la generació d'energia, el que costa, doncs, a la central, és la més barata. un quilowatt, fer un quilowatt d'energia, doncs amb nuclear costa 3,5 cèntims d'euro, i en canvi amb una central eòlica, que és molt més, diguem, alternativa i molt més de futur, en costa pràcticament el doble, 6,2 cèntims. Per tant, l'energia nuclear en aquest sentit és molt més barata si no es compten aquestes externalitats que hem dit. Avui dia la Unió Europea, a tot arreu, hi ha veus que aboguen una altra vegada per tornar a les nuclears, quan semblava que això ja es havia parat. És a partir una mica de l'any 2000 que polítics, sobretot de partits de dretes i empreses doncs, interessades, com la British Petroleum, han vingut insistint en rellençar l'energia nuclear. Això els va ajudar un ecologista també britànic, James Lovelock, que precisament és l'autor de la hipòtesi Gaia, aquesta del manteniment del planeta Terra i del seu futur de cara a aquells microorganismes doncs, que hi ha, no desapareixeran mai i que la Terra, per tant, té durada il·limitada. Doncs repeteixo, aquest ecologista, James Lovelock, proposava ell mateix també que s'ha de tornar a l'energia nuclear com a única solució en el problema del canvi climàtic, això que hem dit doncs, de l'escalfament de la Terra. Hi ha hagut dos o tres ecologistes, ex-ecologistes de Greenpeace, sobretot de Dinamarca, que també aposten una altra vegada clarament per l'energia nuclear. Alguns d'ells diuen: no és que alguna cosa nova i bona i important passi a l'energia nuclear, sinó que els és al revés, alguna cosa important i dolenta està passant en el canvi climàtic. Per tant, no és que la solució sigui l'energia nuclear perquè ens ve de gust, sinó perquè, tal com ho estem fent ara, a partir d'energies del petroli, la quantitat de CO2 que emetem afecta el canvi climàtic i això està només greu, potser, diuen ells, que no pas utilitzar energia nuclear. Una quantitat d'empreses de tota Europa, 22 empreses elèctriques importants de tota Europa, han enviat un escrit a Brussel·les, entre elles també hi ha Iberdrola, doncs abogant un altre cop per estudiar el tema de l'energia nuclear. Molts experts defineixen l'energia nuclear com l'única alternativa que hi hauria, segura, eficaç i ecològica, per satisfer les necessitats que tenim d'electricitat i per evitar l'escalfament del planeta. Es demana també que els grups ecologistes revisin el seu discurs respecte a l'energia nuclear, que des de l'any 80, que el discurs era nuclears no, ha canviat molt. I diuen que els ecologistes no haurien de seguir defensant el tancament de les centrals nuclears. S'han quedat antiquats, diuen alguns experts, perquè es qüestiona el model actual de creixement socioeconòmic. El model de qualitat de vida que tenim en els països avançats està en qüestió si no resolem el tema de l'energia. El dilema de l'energia nuclear el podríem representar per, que és el que estem parlant ara, per un triangle on intervenen els tècnics, que voldrien que fos abundant l'energia, els polítics, que voldrien que fos barata, i els ecologistes, que voldrien que fos respectuós amb el medi ambient. Per tant, conciliar l'estratègia de tècnics, de polítics i d'ecologistes no és gens fàcil, perquè l'uns volen doncs, que com a tècnics hi hagi energia abundant, sense preocupar d'on ve. Els polítics el que volen bàsicament és que sigui barata, assequible pel poble, i els ecologistes sobretot que sigui respectuós amb el medi ambient. I per tant s'han de conciliar tres vèrtexs d'un triangle que són no gens fàcils. Per tant, entre l'exhauriment dels recursos, que és un fet, sembla que el petroli l'any 2050 es creixerà moltíssim i el preu no para de pujar. L'encariment aquest doncs, fa que ens faci replantejar mundialment quina altra alternativa hi hauria. A més, hem de complir el protocol de Kyoto respecte a no emetre masses gasos d'efecte hivernacle, dioxid de carboni. Per tant, quina alternativa energètica ens queda? Ara seguirem explicant-ho.
Won't you
Continuem a la veu de Navàs amb el programa de Ciència a l'abast de tothom. Avui parlant amb si tornen o no les centrals nuclears, que és una mica el debat que també hi ha. Com deu començar l'energia nuclear? Què és la fissió i la fusió nuclear que es parla? Què és la bomba atòmica? Quantes centrals nuclears tenim al món o a Catalunya? Com funcionen? Quin residu generen? Anem a parlar en aquesta segona part del programa una miqueta de la problemàtica d'aquestes nuclears. Uiteu, la història de l'energia nuclear, diguem, comença amb el principi de l'univers, perquè el que es dona a les estrelles, al Sol, és una fusió nuclear. Per tant, això ve de lluny. La radioactivitat, que consisteix en emetre radiacions, aquestes radiacions penetrants que creen malalties, que poden provocar fins i tot càncer, el va descobrir per analitzar el Becquerel l'any 1895. Aquest investigador va comprovar de manera sorpresa que una placa fotogràfica que teníem un calaix, quedava impressionada sense que hi hagués llum, o sigui, quedava revelada sense que hi hagués llum. Més tard es va donar compte, doncs, que això ho provocava un material que tenia allà a la vora, que era un material radioactiu, que era un derivat de l'urani, i que, per tant, això velava una placa fotogràfica i, per tant, d'alguna manera emetia radiació, que després es va dir radiació nuclear, perquè ve del nucli dels propis àtoms. Aquesta radiació nuclear o aquesta energia nuclear dona molta quantitat d'energia, això la va calcular l'Einstein amb la seva famosa fórmula, massa, velocitat de la llum al quadrat, i per tant aquí tenim una mica els principis. Hi ha un apartat de l'energia nuclear que se'n diu la fissió nuclear, que consisteix en descomposar, descompondre àtoms pesants urani, plutoni i tori, al bombardejar-los amb neutrons espontanis. Què són els neutrons? Els neutrons ja hi existeixen en aquests àtoms, és el que hi ha en el nucli. Doncs sempre que tenim una massa d'urani o de plutoni suficient, hi ha nuclis que es mouen, xoquen amb els altres i podrien arribar a provocar una reacció en cadena, que és una reacció nuclear. Per això el material de l'urani nuclear o el plutoni no s'ha de tenir mai acumulat en grans quantitats. En canvi, la fusió nuclear és ben bé al revés. És el contrari de la fissió. Amb la fusió el que fem és unir àtoms lleugers per donar-ne altres de major massa. Per tant, concentrem massa, mentre el primer cas el que fem és trencar la massa. El que passa que per la fusió nuclear, que està menys investigada i que menys avançada també, es necessiten temperatures de milions de graus per produir una fusió nuclear. Aquestes temperatures es produeixen al Sol o a les estrelles, però aquí, per fer explotar, podríem dir, una bomba de fusió nuclear, necessitem que n'hi hagi una de fissió que li doni suficient energia. Ja sabem que dintre de la fissió nuclear hi ha les bombes atòmiques, que les bombes atòmiques doncs, no són res més que una espècie de recipient on hi ha una acumulació d'urani, més de 14 quilos, i que una vegada llançades, doncs, aquests neutrons que dèiem abans van xocant allà i provoquen una reacció en cadena. I emeten radiacions, i emeten una ona explosiva que també mata, i emeten una quantitat de calor que ho crema tot, etc. etc. Cal indicar que no sempre que tenim centrals nuclears vol dir que ja tinguem material per fer bombes atòmiques, o perquè doncs, grups radicals o grups doncs, que vulguin provocar algun incident nuclear en tinguin prou a anar amb una central nuclear. El material que empleen les centrals nuclears té una riquesa en urani de màxim un 2 o un 3%, un 4 màxim. Mentre que per fer una bomba atòmica, la riquesa d'aquest urani ha de superar el 90%, ha de ser urani enriquit d'alguna manera força sofisticada. L'urani aquest s'ha de passar a òxids d'urani i al final doncs, s'ha d'enriquir, ja dic, almenys un 90%, i això no està a l'abast, potser sortosament, de totes les potències doncs, mundials. Perquè doncs, encara que tinguem plutoni i urani de la central, no directament podem provocar doncs, això, una reacció nuclear en cadena. Quantes hi ha de centrals nuclears en el món? Doncs avui, a hores d'ara, tenim 443 centrals nuclears repartides arreu del món. On hi ha més és als Estats Units, amb 104. El Japó en té 56, a hores d'ara, i França, de cara a Europa, és la que va pionera i té 54 reactors nuclears. És la primera, diguem, de la Unió Europea. Rússia també en té, però hi ha menys, Anglaterra i tal. O sigui, hi ha països molt nuclearitzats, com, repeteixo, Estats Units, Japó, França, Rússia, el Regne Unit, Anglaterra, i d'altres doncs, que en tenen menys. A Espanya actualment tenim 9 centrals nuclears en funcionament. Aquesta energia nuclear, d'aquestes 443 centrals nuclears de tot el món, venen a suposar el 17% de tota l'energia. Per tant, el 17% de tota l'energia que gasta el món és d'origen d'aquestes centrals nuclears. Però Europa és superior, diguem. A Europa l'energia nuclear doncs, suposa ben bé un 30%. La que n'aporta més és França. França, tota la seva energia que consumeix és el 75% d'origen nuclear. A Catalunya hem dit al començament que era un 68%, Déu-n'hi-do. I el gran problema és que depenem totalment dels recursos. No tenim urani i, per tant, aquesta energia de Catalunya, que un 68% és d'origen nuclear, no tenim el material, la matèria prima per produir-lo. Per tant, també ho hem d'importar-ho. Ara, en aquest debat nuclear que hi ha a tota Europa, doncs s'estan posicionant els països. Per exemple, a França, que hi ha 58 reactors nuclears, a vegades reactors nuclears no coincideixen amb centrals, perquè una central pot tenir més d'un reactor, aposta França pel que es diuen reactors nuclears de quarta generació, més moderns. Després explicarem una miqueta, si tenim temps, de què va això. És una tecnologia més novedosa, de menys consum i, sobretot, molt més segura. A Finlàndia són els que primer engegaran una altra central nuclear, ara en aquesta època que semblava que hi havia una moratòria, diguem, a nivell mundial i europeu, doncs Finlàndia aquest any mateix, 2006 o el 2007, engegarà una nova central nuclear de 1.500 megawatts, molt potent, que se'n diu ja de tercera generació, per tant també força moderna. Els que hi aposten fort són la Xina, que actualment té 9 plantes nuclears en funcionament i té previst inaugurar-ne 20 més de centrals nuclears en 10 anys. Per tant, Xina es nuclearitza doncs, clarament. A la Índia també construeixen 8 noves centrals nuclears, però hem de dir que sortosament també hi ha altres països, jo crec que sortosament, que han rebutjat les nuclears. Dinamarca, Alemanya, Suècia, Països Baixos, Bèlgica, decideixen abandonar les que tenen i no apostar per noves centrals nuclears. I ens preguntarem què fa Espanya. Doncs Espanya actualment té 9 centrals nuclears. La més vella és de l'any 68, estava a Zorita de los Canes, a Guadalajara, i la van tancar precisament ara, l'abril 2006. Després hi ha la de Garoña, a Burgos, que la van construir l'any 71. Ve després les d'Almaraz, a Càceres, que n'hi ha dues. Tenim la de Cofrentes, a València. A Catalunya hi ha la d'Escó, que es va construir l'any Escó 1 l'any 1984. Al cap d'un parell d'anys, Escó 2, i la de Vandellós 1, que ja es va tancar, i la de Vandellós 2, que es va construir l'any 88 i és l'última que s'ha construït a Espanya. Tot això suposa, doncs, ja hem dit, el 68% de l'energia nuclear, de l'energia que gastem a tot Catalunya, que ve d'aquestes centrals nuclears. El govern es va comprometre a anar substituint gradualment l'energia nuclear per altres fonts més netes i segures, principalment perquè no disposem d'urani, per tant el 100% també l'hem d'importar i després s'ha d'enriquir per les centrals i per tot el que comporta doncs, de problemàtica dels seus residus que comentarem. Hem dit que ara les centrals nuclears tenen uns reactors o són doncs, d'algun sistema més modern. Doncs sí, aquí a Catalunya mateix que la central nuclear de Vandellós doncs, ja porta 35 anys funcionant, era una central nuclear que se'n deia de tipus d'aigua-pressió, el reactor anava amb aigua-pressió, i ara els sistemes moderns seran diferents. A dintre d'una central nuclear, que hi ha, pot ser curiós de saber, doncs hi ha un reactor, que és el que veiem quan en visitem alguna, o si passant per vora Vandellós a Tarragona o Escó es veuen, una gran mole de formigó, on a dintre hi ha el reactor nuclear, on hi ha el combustible, l'urani, diguem, 235, que en diuen, és un isòtop de l'urani 238, és un urani enriquit entre un 3 i un 4% d'urani, conté, tot l'altre no és, i això està aquest urani amb unes pastilles de ceràmica que s'introdueixen doncs, a dintre d'aquest reactor. Llavors hi ha el que se'n diu un moderador, que sol ser aigua o material grafit, que el que fa és frenar els neutrons perquè a dintre d'un reactor nuclear d'una central no es produís una bomba atòmica. I encara hi ha unes barres de control que també capturen neutrons, d'aquests que hem dit que provocaven la reacció en cadena, per frenar-los o fins i tot per parar-los. Les modernes centrals nuclears d'ara, les que diguem, es preveu que el futur doncs, iran construint, les que ja se'n diuen de quarta generació, encara aniran refrigerades per aigua, però tot el circuit de, diguem, del reactor estarà tancat en un sol continent, amb una sola sala, podríem dir, no? Tant les barres d'urani, que són el que genera l'energia elèctrica, com els circuits d'aigua, que ara anaven cap a l'exterior per després accionar una turbina i fer en el generador energia elèctrica, doncs això estarà molt més concentrat, seran molt més petits, un sol recipient d'acer, diguem, ho tancarà tot, i per tant això pot fer també que siguin molt més segurs. Però encara hem d'anar més enllà. Hi haurà els reactors, podríem dir-ne ja de la quinta generació, que es preveuen refrigerats per gas, no refrigerats per aigua, sinó per gas. I que, a més, en vez d'haver-hi unes barres d'urani com hi ha actualment a dintre dels reactors, hi haurà uns grànuls, uns granets, que estaran tapats per grafit, per carboni, i que dintre contindran el contingut aquest d'urani. Això farà que encara sigui molt més, diguem, segura la central nuclear, més petita, més tancada en un recipient on es podrà controlar i que en un cas d'incrementar-se molt la temperatura aquests granets d'alguna manera es desintegrarien, es desfarien i no arribaria a fondre's el nucli d'una central nuclear, que és el que es coneix com el síndrome de Xina i que podria provocar doncs que la fusió aquesta a temperatures molt altes, de 1.600-1.800 graus, s'ensorrés, diguem, cap al fons de la Terra. Doncs aquestes centrals nuclears refrigerades per a gas, segurament que el gas serà l'heli, doncs no tindran aquesta possibilitat perquè anirà, com dic, l'urani a dintre d'uns granulets petits, com uns petites llavors, a dintre de grafit, de carboni. Un dels problemes greus de les centrals nuclears, a més dels accidents que hi ha hagut, que després comentarem breument, són els residus que encara no tenen solució. Els residus d'una central nuclear poden ser de dos grans tipus. Els que en diem de baixa i mitja durada són aquells que emeten radiació durant almenys 30 anys, màxim 30 anys, i després els residus d'alta activitat que n'emeten més de 30 anys, milions d'anys. Per exemple, el plutoni d'una central nuclear, que sempre se n'obté o se'n pot obtenir una certa quantitat, dura emetent radiacions 25.000 anys. Per tant, està clar que aquests residus, allà on els depositem, hi ha d'haver una seguretat, diguem, de per vida i de per vida de moltes generacions, de què no passarà res. Com ho fem ara actualment? Doncs els de baixa i mitja activitat de residus es depositen en un centre que hi ha d'emmagatzematge a Còrdoba, al Cabril, concretament. Allà hi ha un magatzem on, amb moltes mesures de precaució, diguem, a dintre d'un primer dipòsit es tanquen aquests residus i llavors es van fent com altres contenidors de formigó, fins a 3 o 4, i finalment s'enterren o es cobreixen de terra, amb uns quants metres de terra, i es queden, sobre hi ha vegetació, no es veu absolutament res, i es queden allà doncs, durant almenys 30 anys emetent radiació. Però aquests són els de baixa i mitja activitat. Per exemple, l'estronci, el cesi, el cobalt, el ferro, etc. Perquè també hem de dir que tot el material nuclear i els residus no venen només de les centrals nuclears. També en medicina, amb el tractament del càncer, es fa residus nuclears. També l'agricultura i la indústria se n'emplea, amb els centres d'investigació. Fins i tot hi ha molts productes que mengem que estan irradiats per evitar doncs, que es podreixin i que es facin malbé, no? O bé, les mateixes armes nuclears d'alguns països. Per tant, de residus s'engeren no solament a les centrals, sinó a tot arreu. I què fem dels d'alta activitat? Aquests residus que generen una central nuclear i que poden durar més de 30 anys, per tant, mils o milions d'anys. Doncs, guaiteu, no se sap què fer-ne. De moment encara estan, diguem, guardats en un tipus de piscines a cada central nuclear. O sigui, a cada central nuclear té una piscina on, amb uns contenidors també molt preservats de ferro i de formigó a sobre, es reserva aquests residus que en diuen d'alta activitat, però en espera de poder-los depositar en algun lloc. I què hi ha previst ara? Doncs està previst que Espanya, diguem, faci un magatzem, podríem dir-ne, temporal, que en diuen, centralitzat, que ha d'estar fet abans del gener del 2011 per acumular aquests residus d'alta activitat que alguns països ja ho han resolt, tampoc no totes, que generalment sol ser amb dipòsits subterranis molt profuns i que sol ser també d'un material granític el terreny on es depositin perquè no hi pugui haver fissures on surti la radiació cap a l'exterior. Ja dic, doncs aquestes piscines que ara tenim a les centrals nuclears hauran de treure els seus residus i portar-los al 2011. Sembla que hi hauria d'haver un d'aquests abocadors que de moment s'està estudiant on es podria implantar, amb molts incentius pel municipi que el vulgui acollir, i que, diguem, el govern té una patata calenta en aquest sentit en resoldre-ho, perquè hi ha un manament en què diu això, que abans del 2011 hauríem de saber on dipositar aquests residus d'alta activitat. També cal dir que quan es va desmantellar la central nuclear de Vandellòs 1 es van generar 400 tones de residus radioactius d'alta activitat, d'aquests més problemàtics, dels que duren més de 30 anys la seva radiació, que estan a França, que els està tractant i que també abans del 2011 ens els tornarà. Només dir en aquest apartat doncs, que totes aquestes centrals nuclears que estem parlant generen un equivalent a 15 grams cada any de residus per cada un de nosaltres. O sigui, és com que si nosaltres, cada persona, cada habitant de Catalunya o d'Europa, generés 15 grams de residus radioactius, i que ja hem dit que molts d'aquests encara no sabem què fer-ne per cada un de nosaltres doncs, i cada any.
Come, Mr. DJ, won't you turn the music up? Only I want to dance, won't want some more. Come, Mr. DJ, won't you turn the music up? Only I want to dance, won't want some more. Come, Mr. rock to the beat. Run, 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 run. Everybody move, run. Let me see you move, run. Rock it to the groove, done. Shake it till the moon becomes the sun. Everybody in the club, give me a run. If you ready to move, say yeah. One time for your mind, say yeah, yeah. Well, I'm ready for it. Come, let me show it. You want to groove? I'ma show you.
Acabant ja el programa Ciència a l'abast de tothom, avui parlant de l'energia nuclear, ens hem tornat una mica bèl·lics, però potser és per prevenir, no per executar. Dedicarem els últims minuts a parlar d'alguns accidents greus que hi ha hagut a les centrals nuclears i alguns arguments, diguem, a favor i en contra de que tornin aquestes nuclears, que és com hem titulat el programa d'avui. A tot el món hi ha hagut accidents nuclears. Ara tenim 443 centrals i n'hi ha hagut dos o tres de molt greus. El primer va ser l'any 1979 a Harrisburg, als Estats Units, o el que en diuen la illa de les Tres Milles, que hi va haver un accident greu al no funcionar el sistema de refrigeració del reactor nuclear. Això de l'aigua que hi ha dintre el reactor, doncs es va parar la bomba, va trencar una part de les beines que hi havia que contenien l'urani i va elevar molt la temperatura i la radiació a l'exterior. Però com que hi havia un gran diguem, contenidor reactor extern amb formigó, això no es va enderrocar, no es va derrumbar i per tant no va, diguem, va ser un gran ensurt, però no va provocar una contaminació a l'exterior gravíssima com si la de Txernòbil. La de Txernòbil, que tots hem sentit a parlar, va passar doncs, a Ucraïna, a Rússia, l'abril de l'any 86. Es tracta del pitjor accident nuclear que hi ha hagut mai al planeta, ja que en aquest accident de Txernòbil es van lliurar a l'atmosfera 200 vegades més de radioactivitat que amb les bombes atòmiques d'Hiroshima i Nagasaki. 200 vegades més de radioactivitat que les bombes atòmiques aquestes. I, per tant, l'efecte, diguem, de la Segona Guerra Mundial respecte a Txernòbil encara es va quedar curt. En aquest accident nuclear de Txernòbil, doncs, que van també fillar els sistemes de refrigeració, però estava en tan males condicions que va saltar el reactor nuclear, va saltar la coberta, i llavors va abocar a l'exterior una quantitat de radioactivitat, que és la que hi havia dintre, doncs que va provocar un núvol radioactiu que es va escampar per tota Europa, fins i tot va arribar a Catalunya, i aquí s'han trobat isòtops, s'ha trobat material radioactiu que no es havia trobat mai en l'aire, en l'aigua i en les terres, i també en els aliments, i sobretot, per exemple, en la llet de vaca. Algun d'aquests isòtops són el iode radioactiu, l'estronci radioactiu, el triti, el cesi, etc. etc. Dic que aquest accident de Txernòbil de l'any 86, que tristament portem 20 anys, doncs va provocar 165.000 morts, han mort 165.000 persones, més de 7 milions de persones afectades, i també el que és molt greu, 150.000 quilòmetres quadrats de terra, al seu entorn han quedat contaminats. A l'entorn, a 15-20 quilòmetres de la central aquesta, no hi viurà res durant molts anys. Nosaltres també vam tenir el nostre propi accident nuclear, el de la central nuclear de Vandellós. Vandellós 1, Vandellós 1, a l'any 1989, va tenir un defecte mecànic de les turbines que va frenar l'eix de la turbina aquesta, va escalfar, va provocar una colla una sèrie de vibracions i va generar molt calor, que el que va fer és inflamar un gas hidrogen que hi havia a l'interior de la central de Vandellós, provocant un incendi molt greu, i bueno, va ser tan seriós l'efecte aquest doncs, que va cremar, alguns recordareu des dels diaris les imatges que es veien, doncs, que va provocar el tancament al cap d'un any. Per tant, l'any 90 es va tancar aquesta central nuclear de Vandellós degut a l'accident que havia tingut. Ara estem a davant d'altres episodis, no d'accidents, però sí de problemes nuclears, com és l'Iran, que aquests dies doncs, salta tots els mitjans de comunicació, on el president Ahmadinejad ha amenaçat amb retirar-se del tractat de no proliferació nuclear, i per tant, com que l'Iran té plantes de conversió d'urani, sap com enriquir urani, igualment es pot fer servir per les centrals nuclears, que això seria un fi pacífic, com per, podrien ser, doncs, per actes terroristes, podríem dir. Pensem que una central nuclear que s'ataqués amb un acte terrorista seria com una verdadera bomba atòmica, no? Aquí a Catalunya, tan solament l'urani que tenim, l'urani i plutoni emmagatzemat a les piscines, podria donar lloc, si l'enriquíssim i el transforméssim, a 4.000 bombes atòmiques com les que es van llançar en aquella època doncs, de la Segona Guerra Mundial. I quines serien les propostes doncs, per no utilitzar aquesta energia nuclear que hem vingut avui doncs, parlant de què està qüestionada o de què d'alguna manera n'hi ha que proposen tornar-hi? Sí que és veritat que ara és molt més segura, que des de l'any 90, des de l'any 89 no hi ha hagut cap accident nuclear al món greu a les centrals nuclears i per tant les mesures de seguretat s'han extremat molt i els reactors nuclears s'han modernitzat, són més petits, són tancats, ara es pensa en refrigeració amb gas, tot això fa que sigui molt més segur i per tant que l'energia nuclear potser no té els problemes doncs, que tenia fa 20 anys quan estava discutida per tothom. També sí que cal dir, com hem dit en aquest programa, que els residus encara continuen doncs, sense saber gaire què fer-ne, no? Podríem dir. A Catalunya hi ha una proposta del Departament de Medi Ambient, una proposta sobre el tema de les centrals nuclears, també d'anar-les tancant paulatinament, com a Espanya, però proposen alguna cosa una mica novedosa, que és, en els aquests 10 anys que podrien quedar fins al tancament de les centrals nuclears, s'hi han dedicat molts recursos, molts diners, doncs una part d'aquests diners que igualment després s'han de destinar a centrals nuclears, destinar-ho ja des d'ara a la promoció de les energies alternatives, les energies renovables. De tal manera que el mateix que es destina l'Estat a les centrals nuclears, perquè tots paguem una quota a través del rebut de la llum, un 50% n'és ja, o aviat, com a un fons per promocionar les energies nuclears. I l'altre 50% doncs sí que per augmentar la seguretat, el desmantellament que hi haurà d'haver d'aquestes centrals, etc etc. Per tant, d'alguna manera, el tancament de les centrals diguem, podria doncs, ja prevenir-se que fos esglaonat. No? Ja per acabar, tots haurem de modificar d'alguna manera una mica els sistemes de vida. Estem malbaratant molta energia en el transport, a la indústria, en els serveis, a casa. Les empreses haurien de millorar la seva eficiència energètica. Encara hi ha molts mecanismes poc eficients, moltes màquines que funcionen doncs, amb moltes pèrdues, podríem dir. I sobretot el que estàvem dient, investigar noves fonts d'energia o l'energia doncs, hidràulica, de la biomassa, l'eòlica que ja s'està implantant i la solar que no ha despegat, a veure si amb l'horitzó de 10 o 15 anys doncs, això avança. Hi ha molta confiança en l'energia de l'hidrogen, també, que ja hi ha automòbils que hi van i que es pensa doncs, que serà una energia neta i pròpiament la del segle XXI, però força centrat al segle XXI, que algun dia tindrem ocasió de parlar-ne. I fins aquí el programa doncs, de ciència a l'abast de tothom. Esperem aquest debat sobre les nuclears i aquesta repassada que hem fet des del començament fins a, ara al final, les propostes que hi han, hagi sigut de l'agrat de tothom. Molt bon dia.
Up right now. Okay.